La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Sabies que les pastanagues antigament eren de color lila? L'origen de la pastanaga domèstica es remunta al 3000 abans de Crist, quan a Afganistan es cultivava una varietat d'aquest color per fora i ataronjada per dins. De fet, no sempre es cultivava per la seva arrel, com ho fem avui en dia, sinó per les seves fulles, molt semblants al julivert. I és que no va ser fins al segle I que trobem documentat el consum de la seva arrel, sobretot amb fins medicinals com afrodisíac. La introducció de la pastanaga moderna no és molt clara. Existeixen il·lustracions del segle VI on apareixen, però no va ser fins al segle XVI quan els holandesos en van millorar l'espècie, produint quatre varietats que han derivat en les que es consumeixen actualment: la Early Half Long, la Late Half Long, la Scarlet i la Long Orange. I és que existeix la llegenda que diu que les pastanagues són taronges degut a l'encreuament de varietats vermelles i grogues feta als Països Baixos per honrar la casa reial holandesa d'Orange. Això queda desmentit a causa d'un llibre d'il·lustracions que s'han comentat en el segle XVI. Però sigui com sigui, les pastanagues són bones, són saludables i són, però bueno, molt fantàstiques, tant per menjar crues, ratllades, cuites, estofades, guisades o fins i tot de postre. O sigui que, vinga, comencem!
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts,
tothom! Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més...
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Un espai de cuina que ens ho passarem aquest estiu de meravella. Després de saber tots els sabies que de la temporada, anirem a veure quina és la melmelada favorita dels catalans. Després aprendrem una miqueta de tècniques culinàries avui amb en Jordi Ferrés, la guia Virgínies de la cuina catalana, per conèixer els millors racons per fer un bon àpat. I avui el reportatge, l'Àlex Castany, que ens parlarà de les maduracions. I acabarem aquesta temporada d'estiu de la Fonda amb una bona sobretaula. Avui, amb la Nabila, que ens parlarà del cafè. Comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Gambeck Jazz for Cheese, melmelades i salses premium de l'Empordà Costa Brava, us ofereix aquest espai.
I aquesta és la sintonia nova per una secció nova, i és que aquest estiu serà molt i molt dolç aquí a la Fonda i tindrem un estiu ple de melmelades i confitures. Si fa dos estius volíem saber com ens cuinaven les tomates, aquest estiu volem saber quina és la melmelada preferida dels nostres estimats de Catalunya Ràdio, dels nostres estimats a la Fonda. I avui, el primer dia, hi tenim en Pep Palau. Pep Palau, bon dia.
Bon dia, Pep, bon dia.
Escolta'm, quina és la melmelada preferida d'en Pep Palau?
Doncs mira, un nom que és una mica escatològic. Grataculs.
Què dius ara? Melmelada de grataculs? Ara em fas pensar.
Saps què són els grataculs?
Els grataculs, els grataculs. Home, em sonen cap a la muntanya.
Sí.
No serà l'escaramujo que deien Silvio Rodríguez.
Ah, exacte. És l'escaramujo en castellà o el roser silvestre.
Ostres, tu, Déu-n'hi-do. I com la fas, aquesta melmelada?
És la melmelada preferida dels alemanys que miren per la salut quan mengen aquest tipus de coses, perquè diuen que és el que porta més vitamina C de tot, més que la kiwi, més que les taronges i tots els cítrics plegats. I és clar, és molt laboriosa, és a dir, que si anem a comprar-la costa car, perquè és laboriosa, perquè es necessita collir moltes floretes d'aquestes, quan el roser silvestre està florit, doncs és el moment de collir aquests grataculs i de fer la bullida amb sucre, mirant sempre, és clar, que el sucre no sobrepassi la quantitat de fruit, com hauria de ser en totes les melmelades, i per tant de fer-la el menys ensucrada possible, i més saludable possible, i més digerible possible. I m'encanta menjar-la només amb pa amb mantega, però vaja, si tens uns formatges i va de conya també al costat, amb quatre fruits secs, per tant també fa d'acompanyament en aquest sentit, és molt versàtil, i sobretot, quan la tastes és que no en vols una altra.
Home, pa amb mantega, clar, si el pa és bo, la mantega és bona, que ja en tenim de mantega bona, doncs llavors, evidentment, qualsevol melmelada hi anirà bé. Però de ben segur que aquesta melmelada també combinaria bé, això que deies, amb algun formatge. No sé si més allò una quallada làctica de cabra o una quallada enzimàtica, per exemple, d'ovella, o un formatge de pasta cuita de vaca. No ho sé, què hi diries tu?
Doncs mira, m'aniria als dos extrems. Començaria amb un quallada àcida de cabra i va de conya, saps? Amb un serrat gros, amb aquest tipus de formatges i lliga de meravelles, però després també amb aquest punt caramelat que tenen aquests pastes cuites que ara ja comencen a estilar-se també a casa nostra, que fins fa 4 dies només sabíem que existien quan venien de l'estranger i ara ja sabem que hi són també moltes formatgeries catalanes. També va molt bé, també. És a dir, que és una melmelada que, diguem-ne, podem posar-la en els dos extrems. I fins i tot, ja us que et diria, amb algun dels blaus, que també de forma doncs, prolífica s'estan començant a elaborar, doncs també hi encaixa bé, eh? També hi encaixa bé.
Doncs mira, anirem fent una mica de cada, sobretot per anar esperant que passi l'estiu i que arribi aquesta tardor, que aquesta tardor hi ha fòrum a Barcelona.
Doncs sí, el 18, 19 i 20 d'octubre hi ha un tema central, com no podia ser d'una altra manera, que és la sostenibilitat. Aquesta paraula de tantes síl·labes, però que hauríem de tenir gravades com un onomatopeia al nostre cap, dient això és sí o sí el nostre futur, el futur de la gastronomia, però també el futur de tots plegats. Cal que allò que fem sigui sostenible i, per descomptat, allò que mengem pensant en el camp, en l'horta, en la pastura, en els animals, en el mar, i allò que mengem pensant en la taula i pensant en els restaurants i pensant en casa nostra. Ha de ser sostenible. I aquest serà el tema central. Diguem-ne que parlarem molt i de moltes maneres i a la vegada no parlarem d'una altra cosa. Serà la sostenibilitat el tema central del fòrum. Vindran els millors, els que en saben més, els que més han apostat, els que més hi han fet, els que més propostes diverses tenen, cuiners, però també especialistes de tota mena, economistes, gent doncs, que des de molts àmbits diferents, pagesos, pageses, formatgers, des de molts àmbits diferents han apostat per la sostenibilitat, seran al fòrum explicant les seves experiències i el que fan perquè el món de l'alimentació sigui cada vegada més sostenible.
Doncs ho tindrem en dansa. Escolta, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui el primer dia de la Fonda. I bé, escolta'm, si algun dia d'aquests et vaga d'aquest estiu, digue-m'ho que vinc i xerrem una miqueta més.
Som-hi, el dia que vulguis, ja ho saps, portes obertes.
Apa, siau, Pep.
Siau,
salut.
Siau, Pep.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
A Can Bec et portem a casa l'essència de l'Empordà. 40 anys elaborant conserves premium, com les figues confitades i fins a 60 varietats de delicioses melmelades, salses, gelees i originals maridatges d'autor per formatges Just for Cheese. Troba'ns a les xarxes socials o consulta www.canbec.com i a gaudir de la bona gastronomia.
Jordi Ferrer, bon dia.
Hola, bon dia. Com estàs, Pep?
Mira, avui m'estava preguntant quina era la millor manera de batre els ous. I no hi ha millor persona que m'ho puguis dir, no?
I tant, oita, s'ha de tindre en compte diferents qüestions. Una, la qualitat i frescor de l'ou. Diguem que un ou fresc muntarà sempre molt millor que un ou que ja té uns quants dies. Després, sobretot hem de mirar bé la temperatura dels ous. Un ou atemperat, a temperatura ambient, muntarà quasi bé el doble que un ou fred. I després, el que tindrem en compte són els utensilis per poder-ho muntar. una bona màquina elèctrica o un bon braç.
Clar, perquè no és el mateix, diguem-ne, deixar els ous amb una forquilla que fer-ho amb un batedor a mà o fer-ho amb un robot d'aquests de cuina que teniu, no? Clar, una de les coses importants és que aquests batedors o aquestes màquines el que tenen són unes varilles, diguem-ne, que ens permeten anar incorporant aire.
Exacte, sí, sí, estan especialment dissenyades per això, tenen una forma, diguem, geomètrica pensada per introduir el màxim contingut d'aire dins d'aquest batut. Penso una cosa, també la proteïna que porta la clara d'ou ens ajuda a capturar aquestes bombolles d'aire, no? Que això al final serà el resultat de que un pa de pessic pues, tingui aquesta textura, no? Tan esponjosa. Al final són les bombolletes que queden atrapades dins el batut.
Com sabem quan és el millor moment, diguem-ne, d'aquells ous batuts, aquells ous muntats? Perquè si ens passem de muntat, l'ou baixa, com per exemple passa amb la nata que es talla, amb l'ou li passa el mateix?
Doncs no, mira, Pep, pensa una cosa. Podríem començar a muntar un pa de pessic el dia 1 de gener i podríem acabar el dia 31 de desembre. I no se'ns passaria. Bueno, potser se'ns caducaria, no? però no se'ns passaria. Pensa que el greix del rovell, quan s'ajunta amb la clara d'ou, ens fa que no se'ns passi, eh? En canvi, si volem fer una merenga, aquí sí, aquí ja és un problema. Aquí sí que se'ns pot passar.
Doncs escolta'm, què et sembla si parlem de merengues una altra estona?
Ui, tant, quan vulguis, Pep. Hi ha multitud de receptes fetes a base de merenga.
Moltes gràcies.
Gràcies, Pep.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I aquest estiu, la guia Virgínies ens porta aquesta... Mira, mira, quina música. Apa, que no agafaríeu carretera i manta i no us enfilaríeu cap a algun lloc per poder fer un bon àpat amb bona companyia. I és que nosaltres aquest estiu tenim molt bona companyia i la volem començar amb un gran amic. Sabeu aquells fenòmens de la societat que tothom hauria de tenir al seu costat? Doncs jo tinc la sort de tenir-lo. Xiquet de Vinaròs, què tal, com anem?
Molt bones, Pep, què tal? Un plaer estar aquí.
Escolta'm, quina sort tenir-te d'amic, eh? La gent no sap qui és el Xiquet de Vinaròs, molta gent, però quan el vagin descobrint en aquesta fonda d'estiu, se'n donaran compte de que quina gran persona que ets, tu.
Bueno, som gent que ens agrada menjar i beure, i la persona que beu i menja bé sempre és afable, Pep.
Exacte. És així. Escolta'm, tu ens portaràs restaurants, podríem dir, de la vessant sud de Catalunya, aquest estiu aquí a la Fonda, i vols començar per un restaurant de Cornudella del Montsant, no ho dic bé?
Sí, perfecte, està molt ben explicat. Bé, és un restaurant d'un xaval molt jove, en realitat. El xaval del que estem parlant és Rafael Múria, és un jove cuiner de 23 anys que és nascut al Perelló, al poble de la Mel. De fet, és de família d'un dels principals productors de mel del territori i del Perelló. I molt jove, inquietat i apassionat per la cuina, va passar per casa de la May Hoffman. D'allí va tornar al territori a treballar en algun dels restaurants de les Terres de l'Ebre i se li va quedar menut de seguida, tu. I va dir, jo he de conèixer una mica més el món. Va agafar literalment motxilla i se'n va anar cap a França a veure que era allò de la cuina francesa. I després de treballar en un restaurant d'una estrella Michelin, voltar una mica més, va fer cap a un restaurant 3 estrelles Michelin on fan un famós puré de patates. Saps de qui parlo, no?
Hombre, mestre, mestre Robuchon, no?
Pues allí va fer cap al Robuchon a guerrillar-se, a dependre que era una brigada de cuina, a dependre a treballar a la minut. I passat algo més de 2 anys allí a casa del Messi Robuchon, se'n va tornar cap a casa, perquè al final la casa, la terreta, sempre tira, i li van proposar un negoci molt atractiu, que és al restaurant d'un dels cellers de Cornudella, del Montsant, on estan fent el vi i el cap de ruc, que agafés el restaurant que té el propi celler i a veure què hi passava. Pues bé, la seva proposta de cuina jove però molt temperamental perquè és molt temperamental, és molt jove també, s'hi va posar a treballar amb, amb dos dels seus productes fetitxe, un és la tonyina i l'altre és la mel, com no podria ser que li ve de casa, i mira, Pep, en molt, molt poc temps, li va caure este novembre passat la seva primera estrella Michelin. No era la meva intenció parlar de restaurants amb estrella Michelin, que ja són tots ben coneguts i famosos, però crec que aquest restaurant s'ho mereix, no? Per le, com és ell, l'aposta que ha fet en un poblet tan menut i l'aposta pel producte i el territori. L'any anterior va arribar a guanyar el premi de la tonyina Balfegó del concurs amb un plat heavy, heavy, heavy. Va fer una royal de tonyina feta amb el sangacho de la tonyina i una compota de pera.
Juanjo. Escolta'm, m'has fet venir tantes ganes que, mira, faig una cosa. Avui, quan acabem el programa, em sembla que faig cap a veure si tinc temps d'anar-hi a sopar.
Home, pues, millor que truques, perquè Cornellà del Montsant és un poble molt petit i ell sempre em diu, Juanjo, jo obric segons les reserves, no esperem que passi ningú per davant de Cornudella, o sigui, potser aposta no vingues, vale, m'avises, doncs, i ja. Si tu m'avises, me trobaràs.
Doncs ho farem. Escolta'm, ens veiem d'aquí uns dies.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies, xiquet.
Fins ara.
Adéu-siau.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat. Un brillant equilibri entre tradició i innovació. Perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates, Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
Doncs vinga, ja hi som. Avui cap al Vallès. Jo pensava que em dirien aquí que quedés aquí al Mercat de Sabadell, però m'han dit que no. M'han donat una localització i estic aquí en un lloc molt bonic, al mig del bosc, però aquí en una urbanització, en una casa. A veure, obrirem la porta. Bones.
Hola, què tal?
Hola, què tal? Com anem?
Què tal, senyor? Com estàs? Tot bé?
Què diu el senyor que en sap més de carns de Catalunya?
No sé si sóc el que més en sap, però t'explicaré moltíssimes coses avui.
Escolta'm, tu ets molt jove, eh? Qui ets tu, ja? Espera't.
Jo sóc l'Àlex Castany i sóc carnisser del Mercat Central de Sabadell.
Clar, Àlex, jo, quan quedem tu i jo, o quedem al CIP o quedem a la teva parada. I avui estem aquí en una casa que hi ha molta gent. Bones a tots, eh? Bones. Escolta'm, però què hi farem avui aquí? Perquè havíem quedat que parlaríem de madurar carns.
És que jo crec que la millor manera per poder parlar de sobrecarns és provant totes les carns. Llavors, el que t'he fet és... Hem quedat a casa un amic que és un gran especialista en foc, carbons i, sobretot, barbacoes. I, si et sembla bé, farem una bona barbacoa, així ho provarem absolutament tot.
Doncs, escolta, em presentes aquí els teus amics o què?
Oh, i tant, mira, et presento l'Isidre. L'Isidre és el propietari de Carbons Vallès i jo crec que és la persona més especialista de Catalunya sobre foc, llenyes, carbons i fums.
Isidre, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què?
Escolta'm, veig que t'hi has posat, suposo, una mica aviat, perquè aquí tens una peça una mica grossa, no?
Sí, l'amic Àlex ens va portar un costellam de vaca madurada i, esclar, ens hi hem posat a 8:45 del matí.
Escolta'm, veig aquí una persona que la veig així amb una tessitura de veure-les venir, però s'assembla molt a tu.
Mira, et presento el meu senyor pare, que és el jefe de tota l'empresa i és el que més mana de tots, o sigui que molt de compte amb ell.
Jefe, què, el fill? Ens en sortirem o no?
I tant. Vull dir, en aquests moments és el que pren les decisions i jo simplement només faig que acatar-les. Vull dir, el que ell em diu, jo és el que faig, perquè ha demostrat que té un bon feeling i sap on t'ha de tocar. I amb tot això en tinc prou.
Perquè, escolteu, fa 20 anys, per exemple, o 15, no ho sé, suposo que la parada del Mercat de Sabadell que teniu era molt diferent a el que teniu ara, no?
Efectivament, vam començar amb una parada de 1,70 m. I en aquests moments hi ha 4 parades especialitzades en xarcuteria, 2 de pollastre i en aquests moments potser és la peça principal, que és la carn que porta l'Àlex.
Clar, hi ha una cosa important aquí moltes vegades, i és amb una empresa de la família, saber fer aquest traspàs generacional, no? cap a la gent més jove. Us ha costat a casa?
Gens ni mica. Quan l'Àlex ens va dir... nosaltres, la parada de la carn té una història. Inicialment necessitàvem una càmera de frigorífica. Nosaltres vam decidir comprar una càmera frigorífica i en aquell moment ens van oferir una parada de carn que tenia una parada frigorífica. Nosaltres, evidentment, no en teníem amb carn, si per el que pensàvem fer era comprar la parada, quedar-nos a la càmera i entregar la parada a l'Ajuntament. Però l'Àlex li va dir, diu, no, a mi m'agradaria dedicar-me a la carn, ser carnisser. Vols dir? Val, sí, doncs endavant. I a partir d'aquí doncs, va sortir tot. I això estem parlant, deu fer uns 10 anys aproximadament. I a partir d'aquí doncs, bueno, la cosa va anar creixent, van fer la parada de la carn, ell s'ha anat imposant dintre del que és el sector comercial del mercat, a més a més hem comprat també la parada de xarcuteria que no teníem, inclús hem comprat una altra de Viram, amb la qual cosa doncs, bueno, estem molt ben assentats dintre del que és el mercat central de Sabadell.
Clar, però, Àlex, tu ets molt jove, quants anys tens?
Tinc 32 anys ara, però és que fins al moment eren simplement gallinaires i vam fer el pas a passar de carnissers i xarcuters, hem anat evolucionant.
Clar, tal com diu el senyor pare, escolta'm, si ara tens 32, quan vas decidint tenies 22. Hi ha molta gent que amb 22 anys encara no sap què vol. Tu ho tenies molt clar, el que volies amb 22 anys?
És que no ho tinc clar ni ara, encara. O sigui, només et dic això. La veritat és que el món de l'alimentació sempre m'ha agradat. La carnisseria sempre l'he trobat superinteressant i jo ho vaig veure, clar, dic, si tenim que agafar una càmera frigorífica, em torno carnisser, em transformo en carnisser i ja està, i anem evolucionant i anem avançant.
Perquè tu què volies estudiar? O què estudiaves amb 20 anys?
Mira, jo en aquell moment vaig fer Direcció de Comerç i Distribució, ESCODI, que és l'Escola Superior de Comerç i Distribució de Terrassa, i la veritat és que m'ha servit moltíssim per tot el que és el negoci, el que és l'empresa familiar.
I tu fa 10 anys vas començar a veure que el món canviava, com a mínim aquí, que valoràvem o començàvem a valorar diferents tipologies de carns, que la vedella no era només vedella, no? Sinó que era molta cosa, no? Que hi intervenien altres històries com l'edat, com la raça, com l'alimentació, com la maduració. M'ho explicaràs tot això avui?
Si tot sembla bé, t'ho explicaré absolutament tot.
Doncs espera, deixa'm enflairar un moment aquesta carn de l'Isidre, perquè, escolta'm, aquí fa molt bona pinta. Quina hora t'hi has posat, m'has dit?
A 9:45 del matí ens hi hem posat, sí.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. No sé si la podrem tastar, aquesta, o...
Sí, ara ja crec que ja comença a estar, eh? Ara ja està al punt, eh? Àlex,
pinta, ja,
crec que sí. Ara ja ens ensenya els ossos, quan ens ensenya els ossos és que ja comencem a tindre a punt, eh?
Doncs estem a la Fonda i avui la Fonda se n'ha anat al Vallès Occidental, eh? En aquest ignot indret que tenim aquí, que hi estem ben calentonets, eh? Mira que estem a l'estiu, però veus, no, avui no em fa ànsia passar calor a mi.
No, és que tot això fa caliu. Jo crec que el que és el carbó, la llenya i el fum fa caliu sempre, no? Fa germana i fa amistat.
Escolta'm, per començar, a veure, aquesta peça que avui esteu fent aquí, què és? Digue'm en quatre notes.
Mira, el que tenim ara mateix, estem cuinant una peça de costella de vaca gallega d'en Luismi. Luismi és un carnisser del País Basc que sempre selecciona les millors peces de vaca velles. En aquest cas, el que tenim és un animal bastant vell, d'uns 10-12 anys més o menys, que el conservarà és un sabor molt, 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 molt potent i una textura molt interessant. I el que hem fet és hem agafat tot el costellam sencer i l'hem posat a coure molt a poc i amb una temperatura molt baixeta amb la llenya i el carbó.
Clar, hi ha una cosa aquí, deixa'm tocar-te una mica la cancel·lada ara, perquè, clar, parles d'en Luismi, que és un dels messis, podríem dir, no? de la carn de vacú, Galícia, però escolta'm, Catalunya tenim molt bona carn, no, també, eh?
Tenim uns grans ramaders i, a més, és que estan fent una feina excel·lent. El que sí que és veritat que a nivell de producte d'animals vells, Galícia avui dia, és dels referents aquí a Espanya, però, per exemple, tenim gent des de Ripoll o la Vall d'Aran o Pirineus, que estan treballant superbé. I a més, el que jo crec que és molt interessant, gent jove que té molt de talent i que estan tirant endavant el sector ramader català.
Clar, aquí hi ha una cosa important, que és el que em parlaves, no? Primer de tot, per exemple, no? La raça. És important la raça perquè cada raça té unes característiques diferents, no?
Totalment. Per mi la raça és un tret diferenciador I la veritat és que ens pot marcar una miqueta com anirà aquesta peça. Però ja no només és important això, sinó que també és important l'alimentació, és important també l'edat de l'animal, que moltes vegades no en parlem de l'edat. Quan és més adult l'animal, més sabor té i més potència tenim. I després també, per exemple, l'alimentació influeix molt si ha menjat molt gra, si ha menjat molta herba, si ha fet un mix. Segons aquestes coses, tindrem un resultat totalment diferent.
Clar, l'any passat, a la Fonda, l'estiu passat, vam estar a Suïssa, que precisament vam veure com la importància d'una vaca de pastura que a l'estiu pastura, que menja herba fresca, dona una llet molt diferent, ni millor ni pitjor, podria dir gairebé, però molt diferent a una vaca, diguem-ne, que està estabulada, no? En aquest cas, també, diguem-ne, com viu un animal, i això que deies, no?, l'edat de l'animal, perquè fins fa poc temps, nosaltres aquí ens solíem menjar, diguem-ne, vedelles, vedells, del voltant dels 9-12 mesos d'edat. Però això ha canviat molt, no?
Sí, sí, totalment. És que, de fet, jo per mi, un animal, quan més adult és, més interessant és. Perquè els animals joves el que tenim és són animals molt tendres, són animals molt fàcils de cuinar, però a vegades són una miqueta més suaus de sabor i són una miqueta, per dir alguna cosa, més insípids. Però, en canvi, quan tenim adults més vells, notem les notes de l'alimentació que ha tingut aquest animal, notem també si ha pasturat molt, si ha estat estabulat, i segons això tenim un producte totalment diferent. Amb la mateixa raça, però una alimentació diferent, canvia absolutament tot el producte.
Clar, hi ha una cosa important. Per exemple, parlem de races, no? Races que són típiques o són, diguem-ne, més tradicionals aquí a casa nostra. Llimusines, quines més tenim?
Per exemple, tenim les frisones, tenim la vedella bruna, que ara mateix, avui dia, a Catalunya s'està fent una feina molt bona a nivell amb la vedella bruna. La veritat és que són les races clàssiques d'aquí, del nostre territori.
Després tenim un gran embolic i espero que avui diguem-ne, ens el desembrollis, aquest embolic, que és amb això de el guaiú, el Kobe, el tipus Kobe, el Nebraska, etc, etc. Perquè, clar, escolta'm, si ja era un embolic, quan jo me'n recordo, tu, Isidre, no ho sé, però tu que diguem-ne que ets una quinta semblant a la meva, te'n recordes que fa uns quants anys veies molt filet de bou, i en canvi jo de bous no n'he vist gaires, no?
Sí, sí, tens tota la raó. Tot era filet de bou, cua de bou, també, i eren cues de vedella, a vegades, o cues de vaca. Jo,
Clar, de fet és això, no? És a dir, aquí ara no utilitzem bous per treballar, per tant, de bous, i a més costa, perquè tenen uns quants mesos, que això ara en parlarem, però també aquesta part, diguem-ne, aquest nom comercial, no? Sempre diem vedella, en femení, quan és jove, i quan és gran diem bou. I, en canvi, ens costava molt, ara potser ho veiem més normalitzat, el fet de parlar de vaca, no? Però jo recordo que fa 10 o 12 anys, quan deies vaca, semblava que els hi donaves una carta de segona divisió.
Sí, sí, era com si fos una paraula tabú, i el bou havia de ser lo bo, i la vaca era com un subproducte. Quan el 95% de tota la carn que es comercialitza és de vaca, perquè, per començar, les vaques, pel ramader, és un animal que és més fàcil d'assumir a nivell econòmic perquè se li treu un rendiment, es pot fer formatge, es pot fer la llet, es pot fer vedells. En canvi, un bou, abans l'únic que feia era treballar al camp, és a dir, agafava, estirava, arrossegava tota la maquinària, el que fos, però avui dia el bou és un animal preciós, però és un animal que com a animal ha de tenir 4 anys de vida. I què fa el pagès durant 4 anys o el ramader durant 4 anys amb aquest animal? No troba absolutament cap rendiment econòmic, costa molt de mantenir, perquè menja moltíssim.
Però escolta, si els millors bous que tenim a casa són els Pasqual i els John Deere, no? I així.
Totalment. Avui dia aquests no et fallen, i si et fallen se'n van al mecànic i ja està.
Escolta, hi ha una altra cosa, i és precisament això, no? Que dèiem, quan dèiem gran era bou, diem vedella quan és jove normalment, però després hi ha una cosa, clar, i doncs així llavors què fem amb els vedells, no? Això és una d'aquelles coses que moltes vegades jo he parlat amb carnissers i dius que costa, no?, dir vedell, no? Com que sabem que la vedella, diguem-ne, és més preuada perquè, diguem-ne, es posa més bé el greix en tota la carn, ens fa com cosa dir vedell.
Sí, sí, totalment, i és que no sé per què no podem parlar cada cosa pel seu nom. Hi ha gent que es dedica també a criar mascles, que fa uns animals boníssims, que també són tendres, i sobretot moltes vegades tenen més de sabor, que jo crec que és molt interessant. Perquè avui dia molta gent pregunta, i què és tendre aquesta carn? Jo per mi no només és interessant que sigui tendre, sinó que també hem de tenir sabors, hem de tenir textures, hem de tenir els aromes, i ja no només això, sinó hem de tenir darrere una història. jo soc partidari de menjar molt poca carn, menjar molt poca proteïna, però la proteïna que mengem, menjar-la bona, disfrutar-la, i no només això, sinó que apostem per una ramaderia que sigui el més sostenible possible i que, si podem fer una miqueta d'economia circular, ja, fantàstic.
Amén, no?
Amén.
Això de la gràcia de ser molt tendre està molt, molt corrent entre la gent, quan verdaderament la importància és que, independentment de que sigui tendre o una mica més dureta, que tingui un sabor i un gust que verdaderament notis la procedència d'aquell producte.
Clar, perquè és que hi ha una cosa que hi ens passa molt, no? A vegades parlem d'aquestes modes, no? Ara les carns han de ser molt infiltrades, després les carns han de ser velles, després han de ser madurades. És a dir, jo crec que, i deixem tirar-te una miqueta a la piscina, no? Jo crec que hi ha carns joves molt bones, velles molt bones, madurades molt bones, hi ha carns que no necessiten madurar, no?
És que és exactament així. Mira, per exemple, a casa meva podem trobar des de carn de Kobe, que és el que estan guant davant, japonès, que són carn superinfiltrada, però després també tenim animals, com per exemple podria ser, ara se m'ocorreix, una negra vilenya, que és una raça que té molt de sabor, però no fa gens infiltració. O, per exemple, també podem trobar, tinc una vedella bruna, que és de Camp de Bànol, de la gent de Pirinat.
Ep, l'Enric i el seu germà, eh?
L'Enric i en Rai, que treballen superbé, i és una carn que no fa gens de greix, però que també té molt de sabor. Per tant, lo important al final és com ha estat criat aquest animal, què ha menjat, sobretot, i quin tracte se li dona després.
A veure, ja, comencem per aquestes carns, diguem-ne, que ara s'han posat més de moda els últims anys. Quan veiem en una carta en gust, bé, una cosa és que ho sigui, l'altra és que d'on l'agafen. Però l'angust, què és l'angust?
Mira, nosaltres el que trobem és ja la raça Aberdeen Angus, que és una raça típica del que seria el nord d'Europa, com per exemple Irlanda, Escòcia o aquestes terres. I després el que van fer els americans van agafar l'Aberdeen Angus, el van portar als Estats Units, el van creuar amb animals seus propis i van treure la raça Black Angus. Llavors el que trobem són animals que fan més infiltració de greix, que tenen més rendiment, que són més grossos, i bàsicament el que estem menjant avui dia són Black Angus, i és el que a nivell culinari i a nivell de fama se li dona una miqueta més de valor.
Després tenim aquesta, la Nebraska, no? Això què és, la Nebraska?
Veus, mira, és una gran aportació que acabes de fer, perquè la Nebraska no és que sigui una carn, sinó que la Nebraska és un origen concret del Black Angus o de qualsevol altre tipus d'animal. És a dir, el que tenim per una banda és la raça, que seria el Black Angus, i una altra banda tenim l'origen, que seria el Nebraska.
Per tant, el Nebraska és un Angus de Nebraska.
Exacte, però bueno, en veritat, si només és Nebraska, pot ser un Angus, pot ser un Holstein, pot ser la raça que sigui. Però normalment el que coneixem aquí en Espanya, quan parlem de carn de Nebraska, són Black Angus criats a Nebraska, correcte.
I després tenim la més codiciada, que a més tu ets dels pocs que legalment, diguem-ne, la portes cap aquí, i tornem lo mateix, no? Hi ha molta gent que ven Kobe, que no ho sabem si ho és. Kobe, tu, des de quan fa que et vas posar entre cella i cella, diguem-ne, importar carn de Kobe cap aquí?
Mira, nosaltres el 2014 vam començar a portar carn de wagyu japonès, que hem de diferenciar el que és el wagyu japonès, que és la raça, i el Kobe, que és l'origen. Doncs nosaltres el 2014 vam començar a portar el wagyu japonès, però no va ser fins al 2018 que vam començar a portar el que seria el wagyu de Kobe, de la denominació d'origen de Kobe. I és que aquí a Espanya només som dos carnissers que tinguem el dret legal per vendre això. I tots dos estem aquí a Catalunya. Un som nosaltres, que som Sant Martí 1850, i després també tenim la Badger Society, que estan a Barcelona, que també tenen Kobe autèntic. Som els únics de tota Espanya.
Per tant, a Kobe hi ha les vaques wagyu i també hi tenim l'Iniesta.
Ah, exacte. Ara mateix també hi podríem trobar l'Iniesta, totalment. Sí, 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 sí.
Jo crec que aquest home s'ho va fer venir bé, no? És allò de, escolta'm, on hem d'anar a jugar? Si hem d'anar a jugar a algun lloc que es mengi bé, no, Isidre?
Exacte. I aquí és un lloc que es mengi bé. Es pot vindre a jugar aquí perfectament. És un bon camp de joc, aquest.
Escolta'm, aquí on te vius teniu que equip de futbol? Perquè potser m'hi apuntaria.
No sé, això pertany a Castellà del Vallès. No sé si tenen equip i quina lliga estan. Però suposo que sí, tots aquests pobles, un equip o altre en deuen tindre.
Escolta'm, quan parlem de Kobe, Àlex, clar, com dèiem, no? Kobe és un poble, és una zona. Què té aquesta carn de Kobe? Què se'ls hi fa a aquestes vaques guaio perquè, diguem-ne, siguin tan conegudes arreu del món?
Primer de tot, el que han fet és una gran feina de comunicació. Això per suposat. Això i a nivell comercial és molt important. Però després, si parlem del que és l'animal, primer tot hi ha una selecció genètica brutal. Què significa això? Que han anat seleccionant els animals que portaven més infiltració de greix i que eren més, més tendres, sobretot. El que quan veiem una carn de Kobe, veiem una carn que és super marmorejada, que el marmoreig, saps què significa, Pep?
A veure, què?
Quan parlem de carn marmorejada vol dir que és carn amb molta infiltració de greix. Per tant, el que tenim és una carn que literalment, quan te la poses a la llengua, es fon. I és una carn que potser té el sabor una miqueta més sutil, però té una textura similar a la mantega.
Escolta'm, aquí al cim de la taula en veiem una, que aquí l'Isidre, ara quan arribava cap aquí, que hem parat un momentet, m'ha dit, diu, la tinc aquí des d'ahir, a temperatura ambient.
És que això és molt important. El fet de temperar la carn sembla que sigui una tonteria, però és de les coses més importants a l'hora de fer una barbacoa, jo crec.
Escolta'm, una altra cosa important és, diguem-ne, les peces, no? Avui no parlarem de l'especejament de la vedella, que a la fonda ja ho hem fet alguna vegada, però sí que m'agradaria parlar molt de, precisament, la part del llonzat, no? Perquè, escolta'm, llonzat, llom alt, llom baix, entrecot... Expliquem una miqueta això.
Aquí hi ha una miqueta de cacau i, a més, et diré que dintre el mateix sector... Els professionals també tots tenim una miqueta de cacau. I és que el principal problema és que dintre del mateix territori la gent està acostumada a dir-li aquestes parts de diferents maneres. I això moltes vegades porta confusions. Sobretot ens trobem moltes vegades que clients ens demanen talls concrets que moltes vegades no sabem ni quins són aquests talls.
Per exemple, a veure, ara un que també últimament, els últims anys, s'ha posat molt de moda, és la picanya, no? Llavors dius, la picanya en català què és? El culatí o què és, no?
Correcte, seria el que vindria a ser el tall del culatí, però és que avui dia s'ha posat de moda dir picanya. Si tu vas a un restaurant i veus culatí a la brasa, la gent sembla que estigui menjant una peça normal. Ara, si dius, t'estic fent una picanya a la brasa, ja sembla que vesteixi més.
Ja pots cobrar 5 euros més pel plat, no?
Exacte.
Isidre, jo suposo que això també et deu passar una mica, ara veig aquí tot el carbó, et deu passar una mica amb el carbó, no? Sí. Que quan parlem de carbó la gent diu, clar, brasa d'alzina, no?
Sí, això passa. Tothom amb el carbó i amb la llenya també, tothom es pensa que tot és igual, que tot el carbó és igual i de carbons n'hi ha infinitat de tipus i de varietats i, no, i tots donen diferent rendiment, diferent aroma, diferent durabilitat, tot, com amb les carns, però amb el carbó i amb la llenya, tot és el mateix.
Escolta'm, jo ara aquí veig aquesta part, aquesta peça del llom alt. Clar, jo sempre hi ha hagut una cosa, i és, si sabem especejar la vedella, per què no especegem un costellam de porc, un llonzat de vedella, no? Perquè jo quan me'n menjo una peça com aquesta que veiem aquí, veig que hi ha peces que són, o mini peces, que són molt més tendres, molt més gustoses unes que altres. Tu això com ho controles?
Home, és que, de fet, mira, ara mateix aquí hi ha 5 músculs diferents, amb 5 textures totalment diferents.
A veure, ja m'acostem-hi cap aquí. A veure, veiem la part central, podríem dir, no?, que és la part que s'assembla més al filet de vedella, no?
Correcte, sí, seria el centre del llom, que al final el que fa aquest centre és aposentar tot el pes de l'animal i aguanta una miqueta el que seria l'estructura.
Després tenim una peça molt petiteta a la banda de baix, que aquesta, jo com me la menjo, m'agrada molt, també.
Home, és que tu tens molt bon ull, eh? És que aquesta d'aquí és, per mi, el millor tall de tot l'entrecot. S'ha de tenir en compte que aquesta té la mateixa textura que el tall central, però que està molt més enganxat a l'os. Per tant, jo el que diria és una petita regla d'or. Com més enganxada a l'os està, més sabor acostuma a tenir.
Després tenim una part, diguem-ne, podríem dir ben bé a la part longitudinal, que té una forma triangular, no? Que és la que ens tocaria potser la part de la costella.
Aquesta part moltes vegades és la que acostuma a agafar una miqueta més de greix i, per tant, és la que acostuma a tenir més de sabor de totes.
Després tenim les dues parts de fora, no? Que sembla com si són dues tapes que guarden, que recobreixen aquesta part interior.
Sí, al final aquests són dos músculs que vindrien a ser la tapa, que la funció que fan dintre l'animal és protegir aquests músculs que hem definit primer. Aquesta, com que són músculs protectors, tenen una textura una miqueta més ferma, per tant, s'han de mossegar una miqueta més, però també ens aporten textures molt interessants a la carn, que penso que també és interessant de provar tots els diferents músculs i tot això. Jo crec que és que són peces a mi personalment m'agrada molt perquè tenen el sabor més potent.
I aquestes dues peces, per exemple, les podríem fer a part o les podríem fer diferent? O, per exemple, una seria més per menjar més cruetes i les altres una mica més cuites o a l'enrevés?
De fet, jo ho recomano sempre als nostres clients que fem el que seria el xuletón a la brasa. Un cop tenim el centre ja cuit, traiem el centre, després traiem la tapa. Jo el que faig normalment és moltes vegades la deixo rostir una miqueta més o fins i tot l'arribo a tallar i queda, després queda com un xitxarrón, per dir alguna cosa, com una miqueta així més cruixent, més té més greixos, té la grassa exterior, és encara molt més potenta i després té aquells sabors, saps aquells sabors que se t'enganxen al coll i et pugen pel nas? Aquest és el sabor que té aquest múscul.
Déu-n'hi-do, quina vedella. Veiem l'altre que està coent, però hi ha una cosa important aquí també, sempre diem el mateix, no? Una cosa és tota la part del costellam, del llonzat, de la vedella, però hi ha moltes altres peces que si els coneixéssim segurament també potser les demanaria més. Jo, per exemple, sóc molt fan d'uns grans amics teus, els Planagumà d'Olot.
Cracs i referents.
I els dic, escolta'm, avui vull fer un tàrtar, i ells em diuen, t'ho farem crustó. Ho fem bé, això, o no?
Feu fantàstic, i a més és que si t'ho diuen ells és que sempre n'hi has bé. El crustó és una part que és tendra, és neta, és polideta, i sobretot és molt fàcil de treballar. I a més, el millor de tot és que té un preu molt ajustat. Per tant, un 10 de selecció, de peça.
Clar, dèiem la picanya, no? El culatí, que és, diguem-ne, la punta de la culata. Què faries amb la culata? La faríem a la brasa, no?
Home, la culata sencera a la brasa també queda espectacular. Però, per exemple, mira, jo la culata la faig servir també per fer filet Wellington. El que sigui el filet Wellington, si el fem al tall amb la culata, tenim un tall que és relativament econòmic i podem treure tota la grandesa del que sigui el filet Wellington sense haver de fer servir un tall tan noble com el filet, per exemple. És una bona alternativa.
Estaríem tota l'estona aquí parlant de peces i això, però a mi sí que m'agradaria parlar d'una cosa important, que és la maduració, no? Sempre s'ha dit que una carn, diguem-ne, com la carn de vedella, ja s'ha de madurar uns quants dies, però ara estem parlant molt de llargues maduracions i el dry age, no? Expliqueu una mica què és això, Àlex.
Bàsicament el dry age el que és el procés d'agafar les peces de carn, posar-les dintre d'unes condicions climatològiques o dintre d'un espai molt concret, que el que busquem és donar-li humitat, temperatura i fluxes d'aire. Llavors, al pas del temps, entre 30 i fins a 300 dies de que hi ha gent que li acostuma a donar, veiem que la peça de carn va evolucionant. El que fem és trenquem les fibres, trenquem l'estructura del múscul i potenciem els sabors, perquè el que estem fent és estem traient tota l'aigua. Llavors, gràcies a aquest procés, és quan hem aconseguit poder menjar animals molt més adults, que fins aquell moment, si ens la mengéssim frescos, serien durs, però aconseguim que la carn sigui més tendra i, a més, que els sabors es quedin més concentrats.
Clar, amb aquestes llargues maduracions, el gust també canvia, no? I no és el mateix fer aquest procés que dius tu de llarga maduració o de dry age, de fer-lo amb una vaca que tingui 10 anys, que fer-lo amb una vedella d'un any.
Totalment, és que de fet depèn de la mateixa estructura de l'animal. Si és un animal molt jove, normalment no li fa falta donar-li una maduració tan llarga, perquè la textura ja la tenim de per si. En canvi, animals que són una miqueta més adults, o que són més grossos, o que són animals més fibrosos, o que han treballat més, ja li va molt bé tenir aquesta miqueta de maduració de més, perquè després és quan concentrem més els sabors. Però el que sí que et dic és que una cosa és que tinguem una maduració curteta amb animals que ja ho necessiten amb 60 dies, per exemple, i l'altra cosa és donar una maduració de 300 dies, 200 dies, 100 dies. Que això ja estem donant o alguna altra cosa. Estem aportant un punt més de sabor que potser no és el que buscàvem concretament a casa meva.
Som aquí a la Fonda, Catalunya Ràdio, amb una brasa fantàstica, amb un parell de farcells aquí que... Isidre, aquests farcells, què hi tenim aquí, aquests farcells?
Tenim unes patates petites, unes patatones d'aquelles petites que les hem embolicades amb paper d'aquest de forn, hem fet un farcellet i les hem posat amb la mateixa estona que s'ha anat fent la costella de vaca, aquí, 4 o 5 hores, i amb la calor mateixa s'han anat fent i quedaran amb la pell ben tovetes i ben bones.
Quin luxe tenir un cuiner així, no, avui?
Això és fantàstic, això és impagable.
Jo veig que tens molts amics, tu. Clar, l'altre dia vaig veure, per exemple, amb en Dario Sacchini, amb una foto, que hi vaig dir, aquests què deuen fer ja? I, però és que fa poc et vaig veure amb un dels grans mestres de, podríem dir, de la carnisseria, no? Diuen el millor carnisser del món, un bon australià, no?
En Anthony, sí. Mira, saps què passa? Que tinc la sort de que no sé per què, acostumo a caure bé la gent i bueno, i jo, a més, també tinc molta cara i molt de morro, doncs jo intento posar-me sempre en contacte amb tothom, intento portar-me sempre bé amb tothom. I la veritat que doncs, he aconseguit doncs, tenir uns bons amics i gent superinteressant com ara l'Isidre.
Escolta'm, hi ha una cosa important aquí que hi pensem, no? Que potser una de les grans feines que ha fet en Dario Sacchini és, ostres, hi ha vida més enllà d'un costellam de vedella, anem a coure tota la vedella per peces, no? Cosa que potser aquí ens ha falta aquesta cultura més a la restauració, no tant a la part de la carnisseria, que com sou vosaltres, sinó a la restauració, no? De, hi ha vida més enllà d'això i d'una hamburguesa i de carn per estofar.
Totalment. De fet, en el CIP, és una de les coses que m'agrada molt explicar, que seria la filosofia from nose to tail, que es diu, que és intentar aprofitar tot l'animal. Totes les parts de l'animal són bones. I jo el que sempre intento dir-li a la gent i que la gent entengui és que val més la pena fer servir un filet de pobre d'un animal molt ben criat que un filet de vedella d'un animal que el tracte que se li ha donat ha sigut molt, molt justet i l'alimentació que ha tingut ha sigut també molt justeta.
Home, una de les coses bones és que ara, diguem-ne, actualment hi ha una cosa que se li diu la llei de benestar animal, que diguem-ne, tenim molta seguretat, diguem-ne, que els animals com a mínim es tracten bé, no?
Totalment. De fet, cada vegada, des dels restaurants, des de les carnisseries i sobretot, que és el més important, des del mateix consumidor, s'està exigint i s'està demanant aquest tema, que jo crec que és crucial perquè el nostre sector es mantingui i sobrevisqui i sigui perdurable en el temps. I és el que en dèiem abans, menjar menys proteïna animal, però menjar-ne de més bona qualitat.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Isidre, em quedo.
Perfecte, encantat. Merci.
La Fonda. Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I després de la tertúlia ha arribat el moment de la sobretaula. I aquesta sobretaula la començarem un parell o tres de setmanes. De quina manera? Ui, doncs fent un curset de cafè. Com ho podríem dir això? Si es fa cursets per tot ara, doncs ara farem un curset per a aquella gent que es vol entrar dins del món del cafè. I no hi hauria millor manera de fer-ho amb la Nabila. Nabila, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Pep. Molt bé, gràcies. Encantada d'estar aquí amb tu.
Escolta'm, et van tenir a la Fonda l'estiu passat i ens va enamorar tant la teva cafeteria que volem fer aquest curset. Tu creus que hi ha molta gent que li agrada el món del cafè, no?
Sí, i tant que sí. Penso que la beguda de cafè és internacionalment, la gent n'està enamorada, sí, sí. O t'encanta o no t'agrada.
Una altra cosa és que ens sapiguem. Per tant, aquests 15 dies, podríem dir, lectius de la Fonda, voldríem saber tots els èxits del món del cafè. I comencem, si et sembla, per l'origen. És important l'origen del cafè?
I tant que sí. Conèixer d'on prové el cafè, que la majoria de la gent pensen que el cafè ve de Colòmbia i no és així. El cafè va sorgir a Etiòpia fa moltíssims anys i, bueno, si voleu us explico la breu història, doncs resulta que un pastor amb les seves cabres, que bueno, estava pasturant, i de cop les va perdre. I buscant-les, les va trobar totes accelerades, molt nervioses, que estaven consumint el fruit d'una planta, que avui coneixem com a cafeto, i li va cridar l'atenció. Com que aquest senyor no tenia dents, hi ha diferents versions de la història, doncs va agafar aquest fruit i el va voler investigar, el va coure de diferents maneres, el va torrar, el va infusionar, i aquí va sorgir aquesta beguda, que al principi es va prohibir perquè en els països musulmans es considerava pues, una cosa similar a una droga, no? El tenir cafeïna i alterar el metabolisme, però amb els anys és una de les begudes que més es consumeixen.
Llavors, ve d'Etiòpia i com va entrar a Colòmbia o com se'n va anar, diguem-ne, com va travessar la bassa?
Sí, es va començar a exportar a diferents països quan es va començar a conèixer no només les seves propietats, sinó el seu gust, i es va descobrir que funcionava molt bé en climes tropicals, pues, com els països llatinoamericans, que avui en dia són pioners en les collites de cafè.
Per tant, si volem ser uns bons entesos, hem de dir, no, jo només prenc Etiopia, o Colòmbia, és a dir, hi ha qualitats aquí, és a dir, una Etiopia sempre serà millor que un Colòmbia, o com va això?
No, i tant que no depèn només d'això. Hi ha molts factors que varien a l'hora de parlar de la qualitat d'un cafè. Per començar, hauríem de saber que hi ha més de 100 espècies de cafè diferents, que les que nosaltres coneixem com més comercialitzades són l'aràbica i el robusta.
Ui, espera, perquè aquí hi ha molt tema per fer. Què et sembla si demà comencem per l'aràbica i el robusta?
Fantàstic, em sembla fantàstic, Pep.
Doncs vinga, gràcies per aquesta primera sobretaula del dia.
Gràcies a tu.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Aigües, arrossos, anxoves, mels, embotits, fruits secs, sofregits, recuits, olis, cerveses, cafès, infusions, vins... Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell Girona Excel·lent a 79 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 300 aspirants a aquesta distinció. Girona Excel·lent, segell de qualitat alimentària, Diputació de Girona.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic.
Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar el programa d'avui, una gran frase de la gran xef Carme Ruscalleda, que diu: la història de la gastronomia és la història del món. Mira, gran frase. Esperem que us ho hagi passat de meravella i us volem aquí, si Déu vol, demà. Vinga, moltíssimes gràcies. La Fonda, al vostre servei.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama, i esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem que em faci mal. És molt més gran.